Som a la ciutat i avui és dia de parlar de temes d'advocacia. Ens acompanya l'advocada Sílvia Pérez. Ho he dit bé, això de l'advocacia?
Sí, sí, està correcte. Molt bon
ara
dia.
Ara he pensat, dic que a veure si m'ho he inventat.
Que tenies por de fer de sacato. Molt bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Bon dia.
No, t'he de dir, Sílvia, que a la Sònia i a mi quan parlem per la ràdio ens fa molta por fer sedició o rebel·lió. Perquè hem descobert...
No m'estranya.
Hem descobert que és com molt fàcil.
Sí, sí, sí.
Jo pensava que era més fàcil robar, però no és més... O sigui, allò que t'emportes una taronja, no és més fàcil fer rebel·lió. I estem molt espantades.
Escolta, certament estem en uns moments que hem d'anar tan, ho hem de filar tan prim del que diem. Ens pot passar alguna cosa
a
quan sortim d'aquí a la ràdio, segons què diem?
A veure, estem en uns moments, ja estem en un temps que la inseguretat jurídica està i es respira per tot arreu, sincerament.
És que ara em ve el cas, el cantant aquest de Lleida, esteu al cas d'aquest noi de Lleida, que va fer unes lletres... en contra del govern, en contra del rei...
Sí, 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 sí.
I, escolta'm, que s'exposa 3 anys i no sé quant de presó, eh?
Sí.
Per fer unes lletres d'unes cançons que diuen veritats com temples.
Però tu no pots... no ho diguis, eh?
No. Ah, vols dir que per això també poden...
Sí, evidentment, aquest noi està allà processat.
Però si jo dic que diu veritats com temples, també pilla pa.
Però tu pots dir una veritat, d'acord, i atemptar... contra l'honor, la dignitat, la intimitat, i per tant vulnerar, depèn
que...
de quins drets.
Ja, però els que posen la mala caixa, aquests no atenten contra
aquests
res, no?
Aquests també atenten, sí, sí. Però ja et dic que els temps avui en dia estan molt canviats.
És a dir, el xoriço pot xorissar, però jo no puc dir que xorissa, no? Si ho sé, no? En aquest cas.
Hauries de poder-ho demostrar, no?
Ja, ja.
El que passa que, clar, el tema de la figura del rei és diferent, oi? O no?
Què vols dir, és diferent?
Vull dir que...
és intocable.
És intocable.
Gairebé, efectivament, però igual que altres figures, eh?
Clar, una de les lletres d'aquest cantant, d'aquest lletrista, vaja...
Que tu
parla...
no reproduiràs perquè no, jo no vull fer el programa no, sola no, cada dia.
No, però justament parla de la cacera, de la famosa cacera dels fans del rei, fetes amb diner públic,
correcte,
no?
Correcte.
És a dir, que això és una cosa que no cal que demostrem nosaltres, que ja està més que demostrada. Per tant, i per què no ho pot explicar aquest noi? Sí, això és cert, i aquell senyor va dir, lo siento, no lo haré nunca más.
Perquè ho ha difós, ho ha fet públic,
ja,
a través d'una cançó.
Però llavors llepa, eh?
Llepa, ja t'ho dic jo que sí.
Mare de Déu.
No ho sé, clar, suposo que...
és
com... és una mica com, el, com això de treure's el carnet de conduir, que no es tracta de contestar el, amb lògica, sinó dir el que diu el manual. O sigui, atenerse al manual, diguem-ne. No sé si m'explico bé amb la pregunta. O sigui, que la llei s'ha de complir encara que no sigui lògica.
A veure, sí, esclar, la llei s'ha de complir. El que passa és que torno a repetir i insisteixo, eh? Avui en dia hi ha sentències, hi ha interlocutòries, etc, i no ho dic jo, ho estan dient a molts mitjans de comunicació, que els jutjats, els tribunals de les altes instàncies s'estan extralimitant totalment, però totalment, eh?, tant de les seves funcions i de la seva feina com també del marc legal, les coses com són.
Clar, el que passa que suposo que és la interpretació que em fan, no? Perquè, mira, i això entroncant ja amb el tema de que volíem parlar del Tribunal Constitucional, jo l'altre dia vaig quedar molt sorpresa perquè obro el diari i diu el TC opina que és possible que corri el termini per haver de tenir un nou president, per haver de fer la investidura aquí a Catalunya, al govern, no? Perquè estaven pendents, recordem que el president del Parlament va ajornar, no?, la convocatòria,
sí.
I jo el primer que vaig dir és, ah, caram, és que no ho saben. És a dir, hi ha alguna altra instància, hi ha algú que sàpiga si corre el termini? Perquè aquests dies s'ha estat parlant de si corria el termini. I al final et trobes que depèn de la interpretació que en facin de la llei, no? I aquests dies estem veient a molts experts que surten als mitjans de comunicació a interpretar si aquest ha comès aquest delicte, si el termini s'està esgotant o no, si corre les hores o no. És a dir, que al final... estàs en mans de la interpretació que faci aquell jurista, aquell membre del tribunal,
sí,
de la llei.
Sí, però a veure, estem parlant del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es va crear en el seu moment única i exclusivament com a garant de la Constitució i com a intèrpret suprem de la Constitució. El seu marc legal és la Constitució. Per tant, no té que, entre cometes, perquè se m'entengui, ficar-se en qüestions... que no estan a la Constitució.
Ja.
D'acord? Per això he dit que actualment el Tribunal Constitucional potser, i no ho dic jo, torno a repetir, ho diuen experts juristes, però és que a més és així, s'està extralimitant i està dictant unes resolucions que no li corresponen.
Justament, avui és el tema que havíem triat, parlar del TC del Tribunal Constitucional. Segurament els que ens escolteu mai havíeu sentit a parlar tant del TC.
Clar, perquè fixeu-vos que ella diu, hauria d'opinar, per això es diu constitucional aquest tribunal, no? Perquè vetlla pel compliment i la interpretació de si s'està vulnerant o no la Constitució. Però jo el tinc molt present a la meva vida ara. No sé per què forma part de la meva vida,
jo
no?
Jo crec que els membres del Tribunal Constitucional mai s'haurien imaginat que tindrien tanta feina.
Sí, jo l'altre dia ho vaig dir, treballen molt últimament.
Molt, molt.
Sí.
Qui el forma el TC?
A veure, el Tribunal Constitucional està format per 12 membres. El que passa és que, i això ha de quedar clar, són 12 membres que no tenen per què ser llicenciats en dret. Mm-hmm. Ni tampoc ser magistrats, és a dir, tenir la carrera judicial. D'acord? Poden ser...
Però ho són o no?
Poden ser funcionaris públics. Llavors...
Però han de saber de lleis, no?
Se l'ha llegit,
sí,
la Constitució, diguem-ne.
No, han de tenir 15 anys d'experiència.
Perquè si no, ara entenc
camp...
moltes coses, eh?
No, a veure, és que el Tribunal Constitucional es podria dir, entre cometes, que és un òrgan superpolititzat.
Ah.
És a dir, està nombrat bàsicament per les cambres, etc, i per tant és molt polític, les
Clar.
Coses com són.
A veure... Sí, que estava polititzat o que era molt polític pel tipus d'elecció és una cosa que s'ha anat veient, no? Que potser no sap tothom, però que està molt bé que diguis. Però jo, això de que del tipus de formació que no calia que tinguessin, m'he quedat al·lucinada, perquè clar. Suposo que per encara que no siguin magistrats han de tenir molt coneixement de la Constitució.
Mira, la Constitució diu que poden ser magistrats com fiscals, com professors d'universitat, funcionaris públics i advocats.
Vaja, que és com un consell d'administració comparable als ajuntaments que tenen els seus consells d'administració traslladats allà, no?
En altres.
Però, home, un advocat ho entenc perquè té domini, però un funcionari públic... A veure, de finestreta, no em diguis de finestreta del jutjat.
No, ja te diu que ha de ser amb 15 anys d'experiència en el seu ram professional, de reconegut prestigi, etc. Però a veure, torno a repetir, al final, penseu una cosa, i això és molt important, el Tribunal Constitucional no forma part de l'organigrama dels jutjats i tribunals, és a dir, no forma part del poder judicial, és un òrgan totalment independent. D'acord? Yeah. I que es va crear, com he dit, pel que es va crear. Que si actualment està complint la seva funció, home, jo ho posaria com bastant en dubte.
I una cosa, aquest Tribunal Constitucional, que no està format per jutges ni advocats...
Bueno, que no cal que ho estigui...
Alguns sí, però sí que no cal, exacte.
Alguns? Està per damunt de qualsevol jutjat?
És l'òrgan
que
suprem.
Que sí, està format per jutges i advocats.
No, però per això us ho dic. A veure, hem de distingir el que és el poder judicial, que el formen els jutjats i tribunals, etcètera, que l'òrgan suprem hi ha el que és l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, i a part, és el que us estic dient, a part, com a garant de la Constitució i com a òrgan intèrpret màxim de la Constitució, hi ha el Tribunal Constitucional, que està al marge dels jutjats, tribunals, etc. M'explico? Però sí, té competència, a més, al tot el territori espanyol.
Són els que manen, vaja, perquè la gent ens entengui, no?
En relació a qualsevol qüestió relacionada o vinculada amb la Constitució, perquè ens entenguem, sí.
El que passa que dins la Constitució hi cap molta cosa, diguem-ne, no? O sigui que és...
I altres coses que potser no hi caben ho fan caber, sí, correcte.
Estan sutil. La Pere és tan sutil.
No, clar, el que passa que...
Ho fan caber tot, no?
Actualment, sí.
Sí.
I clar, davant d'aquesta sensació que tu deies de que està molt a les nostres vides, de que sembla que hi cap tot, que al cap i a la fi estàs en mans de la interpretació que ells facin
correcte,
de la llei. Legítimament, legítimament, perquè evidentment són persones, no són màquines, i la llei és molt interpretable, una cosa que hem après, no? Què pots fer si aquesta interpretació de la llei creus que vulnera els teus drets, si no és...
El que estan dient que faran, perquè a més, com que és l'alta instància d'aquí de l'Estat espanyol per interpretar la Constitució, l'única via possible que es té si vulnera drets fonamentals i llibertats públiques de tot ciutadà, l'única cosa que es pot fer és recórrer, doncs, a instàncies europees.
Quins són els casos que arriben al Tribunal Constitucional?
Recursos d'inconstitucionalitat, que a més també últimament doncs, es presenten recursos d'inconstitucionalitat per tot. Sí que és veritat que el recurs d'inconstitucionalitat, segons la pròpia Constitució, quan és presentat pel govern espanyol, automàticament el que fa és suspendre allò que impugna aquell recurs. Això és veritat, d'acord? Ho preveu la pròpia Constitució. I arriben també el que se'n diu qüestions d'inconstitucionalitat, que són les qüestions que els jutjats o tribunals, com si diguéssim, per exemple, els d'Arenys, en un determinat supòsit, en un determinat procés, es poden trobar o creure que hi ha un article concret que han d'aplicar en aquell procés que consideren que pot arribar a ser inconstitucionalitat, i allò ho poden alçar fins al Tribunal Constitucional. D'acord? I això són les qüestions d'inconstitucionalitat. I llavors el que se'n diu el recurs d'empara, que aquí sí que hi entren també els ciutadans. Els recurs d'empara, doncs, quan es vulnera un dret fonamental o una llibertat pública de qualsevol ciutadà a través d'una normativa, d'una disposició normativa, d'una llei, no? Hi ha altres, té moltes competències atribuïdes relacionades amb la Constitució. Una important, per exemple, és els conflictes de competència. També poden arribar els conflictes de competència entre, doncs, el govern espanyol i alguna comunitat autònoma o entre comunitats autònomes entre si, no? Però últimament, i ho sabem tots, el que més arriba al Tribunal Constitucional i que té més feina és amb els recursos d'inconstitucionalitat.
Amb el tema del procés, vaja. I vosaltres, que sou els que piqueu pedra i els que esteu cada dia al peu del canó, com ho veieu tot això?
Nosaltres, jo ja ho he dit des de bon començament, clar, jo he llegit molts articles de juristes, d'exmembres fins i tot del Tribunal Constitucional fa dos dies, i tots estan d'acord amb que la última interlocutòria, on es van fixar determinades condicions per la investidura, etc, clar, això no consta en la Constitució enlloc. Vull dir, a la investidura de Catalunya, vull dir, està regulada en el reglament de Catalunya, no en la Constitució. Per la qual cosa s'estan dictant pel Tribunal Constitucional a interlocutòries, doncs, que s'escapen, podríem dir, una mica del que és el marc constitucional i realment les seves competències, no? És a dir, però ja et dic, no ho dic jo, és que realment és així. I tu te llegeixes aquella interlocutòria i et fiques les mans al cap. És a dir,
El que passa que hi ha moltes coses que sorprenen, no?, darrerament. Ara la Sònia citava el tema del procés, no? Però, a veure, el que passa és que tampoc s'està queixant ningú. És a dir, jo l'altre dia deia, a veure, tu ara i jo ho estem parlant amb la Sònia, no?, això, però els partits polítics a l'Estat, ja no parlo dels d'aquí,
sí,
no?, però estan passant coses que no solament poden perjudicar segons alguns, beneficiar segons els altres el que està passant a Catalunya. Estan passant coses que senten un precedent que són negatives per tothom, no? O poden ser-ho. I els partits polítics no estan dient res. No sé si m'estic explicant. És a dir, que quan es fa una interpretació de la llei que pot ser negativa per... A veure, és que estic parlant, parlant amb por, eh?
No, Mercè, però a veure, jo et diré una cosa.
Clar, vull dir...
Jo et diré una cosa i diré unes paraules que vaig llegir l'altre dia en un article del diari Apuntes, que em vaig quedar amb aquelles paraules per un exmembre del Tribunal Constitucional. No només va dir que s'estava extralimitant amb les funcions, sinó que, i amb això jo penso que ho resumeix tot, Per què s'està saltant tothom? Marc jurídic, marc legal, marc constitucional, per què no diuen res als partits polítics, etcètera, etcètera? Perquè no s'estan defensant ni els drets fonamentals, ni les llibertats públiques, ni els drets constitucionals, ni res de res. En el moment que s'està parlant d'una extralimitació, significa que el que s'està defensant és un article de la Constitució, que és cert que existeix, que diu que Espanya és indivisible i, per tant, per a la unitat d'Espanya, todo vale. Per mantenir la unitat del territori espanyol, actualment, todo vale.
Clar, però si todo vale per això, al final és allò aquell dit típic de que veus que a l'altre li fan alguna cosa i tu calles, i llavors arriba un moment que et toca a tu, perquè si entrem en el todo vale, estem sentant uns precedents, m'explico? Vull dir que...
No, és que a veure...
Ens està passant a nosaltres...
A veure, és un tema molt complicat i molt complex, eh?
O sigui,
jo el veig molt complex.
Els partits de l'oposició a Madrid, els partits de l'oposició al govern, jo sense jutjar si les coses estan bé o estan malament, però s'estan fent coses que estan en entredit. I com que es fan... Pel que està passant aquí, sembla que no passi res, però en el fons s'estan fent en general. No, això és el que jo crec, no? I sembla que ningú digui res, no? Perquè
estàs parlant d'una espècie de sentiment com d'impotència, no? Que sí. Dius, bueno, a veure, quina solució
vale,
que hi ha,
davant
no?
Davant del todo vale...
Jo una solució legal no hi és. Solució política, sincerament... ho veig com bastant inviable. I per tant, no ho sé si això de recórrer a instàncies superiors, europees, etc, però realment és un tema molt, molt complicat.
Després del Tribunal Constitucional, que ve a Estrasburg?
Exacte, venen els tribunals europeus, sí, és que no hi ha un altre.
I tenen bona relació o no?
Què vols dir, si tenen
bona bon relació?
Si hi ha bon rotllo entre el PC i Estrasburg.
Si hi ha bon rotllo, ho desconec. Sé que hi ha bon rotllo entre, deixem-ho estar, entre el TC i algunes trucades telefòniques, però...
D'allà.
Que no haurien de ser, no?
D'Estrasburg.
Algunes trucades telefòniques amb altes instàncies, amb els càrrecs del govern espanyol a partir d'aquí.
No, i d'Estrasburg també hi ha trucades?
D'Estrasburg no, ho desconeixo.
No ens consta.
Ja hi hauran filtracions a la premsa.
El que diguis Estrasburg és...
Serà important, serà important.
És vinculant, el que passa, o no és vinculant?
Vinculant... Què s'entén per vinculant? Perquè
mana
el govern,
més,
perquè el govern espanyol a dia d'avui també són vinculants, depèn de quins reglaments de les comunitats autònomes i
ja.
D'acord? Vull dir... O sigui que...
Bueno, embolica que fa fort.
Sí, és un tema bastant embolicat. Bastant embolicat.
T'hauries d'haver dedicat a una altra cosa.
No, sí, ho fa molt bé.
No, perquè a veure...
Vull dir, perquè potser no patiries
a veure,
tant.
No,
perquè
tema,
no passi bé.
Tema constitucional, sí. Evidentment, no m'hi dedico, tema constitucional.
Bueno, però,
no?
Però jo el que en trec d'això que ens està explicant la Sílvia és que encara és pitjor del que em creia des de la meva ignorància, però vaja... Escolta'm una cosa, volíem parlar d'un altre tema, no?
Sí,
un apunt.
Aprofitant que avui tenim la nostra advocada de capçalera.
L'aprofitem a tope.
Recordo que la trobareu, per cert, a la plaça de l'Ajuntament, al despatx Lexius, a la Sílvia Pérez. Hi ha un parell de temes relacionats amb el tema del dret d'emissió que vam publicar aquesta setmana aquí a la ràdio. Recordem el cas d'aquella persona de color, la seva mare ho va denunciar a través dels micròfons de la ràdio, que no van deixar entrar el seu fill a la discoteca Cocoa, ho va dir ella, de Mataró. Això del dret d'admissió, tu pots dir sí o no pel color de la pell?
No, ja t'ho dic ara. La resposta és no. És a dir, què és el dret d'admissió? Sí que és veritat que està reconegut per llei. És la facultat que tenen, com si diguéssim, els establiments públics i els organitzadors d'espectacles i d'activitats recreatives que poden fixar condicions, tal qual són, condicions, per poder accedir a un determinat local i, per tant, també a una discoteca. Ara bé, hi ha un límit. Vull dir, no es poden fixar condicions de manera arbitrària i vinga. Hi ha un límit. I aquest límit quin és? És que aquestes condicions han de respectar totalment la dignitat i la igualtat de les persones davant de la llei. Ens diuen que les condicions doncs, han de ser, com si diguéssim, objectives, i no poden, ser doncs, raons que discriminin per raó doncs, de sexe, per raó d'opinió, per raó de religió, per raó de pell, etc, etc. Per la qual cosa, efectivament, aquest noi, pel seu color de la pell, no. Per altres motius sí, És a dir, aquestes condicions les poden fixar lliurement els establiments. El que passa és que, primera, per llei, és obligatori que constin en un rètol a l'entrada del local i que sigui visible i que aquell rètol hagi estat prèviament aprovat i homologat, per tant, les condicions que estableixen han d'estar homologades per al Servei Territorial Competent de Seguretat, d'acord? No ho sé, m'invento una, perquè és clar, llavors n'hi ha que són genèriques que te diuen per llei doncs, que ja han d'impedir l'accés a determinades persones, Vull dir, això per llei, per exemple, persones que vulguin accedir quan ja hi ha l'aforament màxim en aquell local. Doncs llavors han d'impedir l'accés sí o sí. Altra, també quan hi ha mostres d'embriaguesa o quan hagin consumit o estiguin consumint drogues o substàncies
estupefaents. Jo me recordo que a la meva època l'excusa moltes vegades era que no anaves vestit adequadament.
Sí, la roba, les bambes.
No us en recordeu?
Jo t'anava a dir, però això sí que és una condició que poden posar.
Però a vegades se'ls veien una miqueta de la butxaca, era com l'excusa.
Sí, però poden fixar, doncs, per exemple, perquè això, per exemple, és per tothom i per igual. És a dir, que un calçat, doncs, no sé, m'ho invento, no? Doncs que no siguin bambes. No poden accedir a un determinat, a una determinada discoteca, si és de Barcelona i no sé què, pues no es pot amb bambes. Però siguis blanc, negre, dona, home...
Sí.
D'acord? Però el que no poden és dir no, a tu no perquè ets negre o a tu no perquè ets dona.
I encara hi ha un altre cas que s'ha fet públic aquests dies en referència al dret d'admissió d'un mecànic que no ha volgut arreglar cotxes de la policia espanyola.
Això és diferent, Això és diferent. Aquest mecànic està processat o està acusat pel que jo he llegit.
Per delicte d'odi, no?
Pel delicte d'odi, sí. És que el Codi Penal, l'última reforma, van introduir molts comportaments, que és el que dèiem abans, no? Allò en plan, escolta, vols dir que podrem fer alguna cosa que no estigui... Doncs a veure, és que cada vegada comportaments, actituds que abans no formaven part del Codi Penal, doncs actualment sí, poden arribar a tenir transcendència penal. Una cosa és que no t'agradi determinada actitud, determinat comportament, no hi estiguis d'acord, etc. I l'altra és que estigui tipificat en el propi Codi Penal.
Ja, però aquest mecànic està a casa seva, ve el senyor Guàrdia Civil i diu vull que m'arregli el cotxe. I aquell senyor li diu no, jo no li arreglo el cotxe a vostè perquè vostè és de la policia espanyola. Ho pot fer-ho això?
A veure, el delicte d'odi, que o se'n diu també de foment de la violència, es comet contra grups o persones determinades i han de ser sempre pels motius que especifica el Codi Penal, que han de ser motius racistes, ideològics, ètnics, religiosos, etc, etc. D'acord? I per tant ve a protegir la igualtat també davant de totes les la igualtat de tots els ciutadans. Què passa aquí? El subjecte passiu, és a dir, realment en aquí els cossos i forces de seguretat poden ser víctimes d'aquest delicte? És a dir, els cossos i forces de seguretat tenen una determinada ideologia i per tant aquest senyor ho ha fet per la ideologia que té la policia o la Guàrdia Civil, o realment ha sigut per uns fets que ell va entendre que havien sigut desproporcionats, abusius, etc, que això és el que ha dit ell en públic després, Perquè clar, els cossos i forces de seguretat, en principi la ideologia, he dit en principi, ha de ser imparcial i neutral.
Clar.
Per la qual cosa aquest senyor no pot dir no, és que jo no tinc a la Guàrdia Civil i a la policia i al no sé què, perquè tenen una ideologia, no ho ha dit en cap moment això. Llavors, no sé si realment es pot entendre que aquest senyor ha comès un delicte d'odi.
Ja.
Perquè realment subjecte passiu, és a dir, víctima d'aquest delicte, els cossos i forces de seguretat no està gaire clar que ho puguin ser.
Per tant, dependrà de la interpretació que en faci el jutge o la jutgessa.
Com sempre, com clar. Sempre, com sempre.
I si arriba el TC, ja ni te cuento.
Com sempre.
Molt bé, ho hem de deixar aquí, noies.
Sílvia, quant ho sabes? De veritat, ens obres el món, eh? Després que ens agradi o no és una altra cosa, perquè ens enfrontes amb la realitat, però déu-n'hi-do, eh? Aquesta dona és una mina, eh?
És un pou. Molt sí, bé, Sílvia Pérez.
Moltíssimes gràcies.
Del despatx Lexios. No,
moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies per venir. Fins la propera.
Fins la propera. Una abraçada.
Gràcies.